COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. T'estic parlant ja des de Lleida i, com sempre, és un autèntic plaer que haguis decidit acompanyar-me aquests propers minuts darrere a COPE Lleida. Són les 12:20 minuts al bell mig de la setmana. Avui és dimecres 22 d'abril del 2026. Parlarem de noves tecnologies, parlarem de llibres, però el calendari ens recorda que avui és el Dia Mundial de la Mare Terra. Un d'aquells dies que ens convida a mirar una mica més enllà del nostre dia a dia i pensar en el lloc on vivim, que sovint donem per fet fins que falla alguna cosa, que van fallant cosetes, eh? Perquè sí, parlem molt de cuidar el planeta, però potser es tracta simplement de tenir una mica més de consciència, de respecte i de sentit comú. I dit això, canviem ràpid de registre. Mira, que el territori també està viu i també vol altaveu. Marxem cap a Balaguer. Aquest cap de setmana, 25 i 26 d'abril, Balaguer es transforma en la capital del talent i el producte de proximitat amb una nova edició de la Fira Q. Sota el lema de convertir-se en un gran aparador, la ciutat ha preparat un programa ambiciós que fusiona gastronomia, innovació energètica, comerç i activitats per a tots els públics. Mira, parlem amb la paera en cap de Balaguer, la Lorena González Dios. Lorena, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu?
Alcaldessa, la Fira Q no és només una fira, és un punt de trobada integral des del sector agroalimentari amb el gust de Lleida fins a les jornades tècniques de la Mel. Quina és l'essència que vol transmetre aquesta edició del 2026 i com ha evolucionat per seguir sent el motor econòmic del territori?
Mira, és precisament això, eh? Vull dir, la fira és com el motor econòmic, el punt de trobada, el gran esdeveniment a nivell comercial de la ciutat, no? I per tant, és un cap de setmana en el que podem veure tot el potencial de Balaguer, del comerç, dels serveis, de la comarca, dels productes de proximitat, de tot això que tenim i que a vegades no ho diem prou i que ho hem de demostrar a tothom que ho vingui a conèixer i sobretot això, ajudar doncs, a productors, a empresaris, petit comerç, a que puguin doncs, tenir aquest espai, no? Aquest aparador aquest cap de setmana i que pugui passar doncs, tota la ciutadania i, evidentment, doncs, fer negoci, que al final una fira és per això, no?
Sí, sí. La gastronomia té un pes fonamental aquest any, amb aquesta edició, especialment amb la desena edició del concurs de cuina de proximitat Josep Maria Morell, que suposa per a Balaguer comptar amb el repte de trobar el millor entrepà de Ponent, per exemple, i quina rellevància té la presència de xefs tan reconeguts com la de Gesamí i Caramés per avaluar el producte?
Doncs és molt important, no? De fet, ja fa enguany 10 anys que es fa aquest concurs de cuina dins del marc de la Fira Q de la ciutat i, clar, que arribi a 10 edicions doncs no fa més que demostrar que és un esdeveniment que molt reclamat i, a més, punter, no? També una miqueta dins de la Fira. Aquest any també ens acompanyarà la Gesamí, doncs la xef molt reconeguda del programa Cuines, no? I que podrà, doncs, venir a fer doncs, aquest tastet, no? Del millor entrepà. Nosaltres vam pensar, quan fèiem, perquè clar, cada edició es busca doncs, un plat, no? Per fer el concurs, doncs, pot ser qualsevol tipus de plat, però clar, quan em van dir, no, pels 10 anys farem el millor entrepà, clar, et trenca una mica els esquemes, sí. No? Perquè tens xefs i cuiners de gran nivell i dius, ostres, anem a buscar el millor entrepà de les Terres de Ponent, no? A dins de la Fira Q. Doncs realment ens ho va dir, perquè també treballem amb empreses de Balaguer, que està al capdavant, el Francesc Molins del Cal Xirritó, per exemple, és un dels organitzadors d'aquest concurs de cuina, i ens diu, és que no sabeu tot el que es pot fer amb un entrepà.
Clar.
Des del tipus de massa concret, la massa mare, amb no sé què, dels materials que es pot ficar, amb el farcit. Vull dir, clar, serà tota una experiència per veure com es fa el millor entrepà, no?
No
I sembla poca cosa, però no.
No, alcaldessa, i també et diré que, mira, un entrepà al llarg de la vida potser és un dels àpats més consumits per les persones, perquè, escolta, de vegades a mitja tarda o a mig matí, quan vas d'excursió, quan ets jove o amb edat d'escola, doncs no diguem, no?
Per tant, a l'escola sempre portaves l'entrepà, no? D'una cosa o d'una altra, però és el gran producte estrella de
les nostres
vides, al final.
I és veritat, depèn de com el prepares, sempre n'hi ha un de millor que un altre, eh? Els entrepans.
Exacte, i clar, i aquí hi ha molt joc, pot ser la massa mare diferent, pot ser el tipus de material amb el que fa la farina de no sé què diferent, es pot fer farcit de mil maneres, ja vull dir, pot ser dolç, pot ser salat, pot ser de moltes maneres, per tant, expectació total per veure quin serà doncs, aquest millor entrepà de les Terres de Ponent.
Escolta, m'ha cridat l'atenció veure com la fira també es posa al dia amb el món digital. Com encaixa una conferència sobre intel·ligència artificial per a pimes dins d'un espai firal i com esteu ajudant el teixit empresarial local a afrontar el repte de la digitalització i la sostenibilitat energètica?
Doncs és molt important també aquest apartat i també se pot encabir dins de la Fira Q, perquè mira, la Fira Q el que té és un dinamisme molt accentuat. M'explico. Els expositors que venen a la Fira tenen l'opció de poder tenir de fer una presentació, una exposició, una xerrada, una conferència, etc., que a més de cobrir l'espectre, diguéssim, més dinàmic de la fira, perquè pots tenir un programa d'activitats dins de la fira, a més els beneficia amb un 50% de descompte al preu de l'estand. Per tant, aquí fent un win-win, no? Llavors, l'expositor té el seu espai, evidentment, que assumeixi el cost i demés, però té l'opció de fer doncs, aquesta oportunitat de vendre el seu producte, de fer una xerrada, perquè vam tirar també molt el tema de la intel·ligència artificial. Ostres, és que ara és el que sí. No va més, no? I és el que està a l'ordre del dia i tothom toquem ChatGPT, Gemini, etc, però no en sabem prou i doncs dins de la fira també és un tema que volíem tocar. I com no també el Saló de l'Energia. El Saló de l'Energia és una extensió també del nostre Centre d'Empreses d'Innovació on tenim l'Energy Hub Lab, no? Que anem de la mà de la Diputació amb aquesta tasca de la sostenibilitat, de la transició energètica que també s'està donant des de l'Ajuntament de Balaguer, des de la Paeria de Balaguer, doncs aquest impuls no podia faltar a Fira Q, doncs aquest espai, que els expositors puguin vendre què és el que fan i què és el que s'està oferint a la comarca i, per exemple, tindrem un expositor que ens portarà un vehicle elèctric que és com un Cabify, no? O com un Pissing. És a dir, tenim ja una entitat que ha comprat un vehicle elèctric, ha posat uns carregadors elèctrics i aquest vehicle pot ser compartit amb una aplicació i pots dir que necessito aquest cotxe, si està disponible l'agafo tal dia, tal hora, puc agafar aquest vehicle, vaig on estigui i després el torno a puesto. Doncs aquesta economia circular ja no és només el tema de les renovables i tal, sinó també el comportament de les persones de com utilitzem, per exemple, en aquest cas, els mitjans de transport, no? I crec que això també és una cosa que la gent ha de saber que això ho tenim aquí. I la fira és una bona oportunitat per vendre-ho.
Clar, aquesta Fira Q també demostra ser molt humana. Enguany destaquen les desfilades canines d'adopció sota el lema Petjades en futur i també les activitats per a infants, a menuts Q. És important per la paeria que la fira sigui, a part d'un espai de negoci, també un espai de valors i de convivència?
Totalment. I, de fet, vam canviar, crec que ja va ser l'any passat, l'espai de la zona aquesta precisament que comentaves, no? Els menuts Q, perquè abans estava, diguéssim, al tram final de la fira i és un espai on les famílies poden deixar doncs, els seus fills allà amb monitors, amb jocs, amb tallers i mentre els poden deixar allà, doncs se'ls fiqui un nom i un telèfon, més que res, perquè si passa qualsevol cosa o el nen vol anar amb els pares, se'ls truca i venen, però l'oportunitat de que pares i mares i família en general puguin anar a gaudir, a veure si han d'anar a comprar alguna cosa i que els nens també puguin gaudir de la fira doncs, en el seu, no? Que a vegades els nens arrossegats pels pares, no? Per a veure, estants potser no és tan divertit, però si tenim aquest espai que ara ja l'hem posat doncs, al primer passadís perquè tothom ho sàpigui que hi ha un espai on els petits s'ho poden passar bé mentre els adults van a veure allò que els interessa de la fira, doncs és un plus al final.
La fira està al recinte firal habitual, en lloc d'aparcament sense problemes i accés lliure,
sempre, oi? Sí. I tant, és accés lliure, a més, és, com comentaves també, és pet-friendly, vull dir, les persones poden venir inclús amb el seu animal de companyia a la fira, evidentment, sempre demanem i recomanem doncs, que si hi ha algú que té un gos i que no es pot controlar els seus esfínters o alguna cosa doncs, que vigilem, no? Però sí que es pot passejar per la Fira Q, es pot anar a Fira Q amb els nostres amics peluts, els nostres animals de companyia, i també jo crec que és una qüestió plus, és a dir, no hi ha excuses per no poder venir a la fira per aquest tema.
O sigui, entre això i les activitats paral·leles de tardeig, prohibit quedar-se a casa dissabte i diumenge.
Prohibit, prohibidíssim. No, nosaltres el que sí que també m'agradaria aprofitar per convidar tothom. Ja hem fet arribar els programes a les llars de Balaguer, però també podem veure-ho a través de la pàgina web i podem veure la gran amalgama de programació que tenim, de tallers, de desfilades, de tot, de les demostracions que els diferents expositors ens faran i segur que doncs, alguna cosa ens interessa i segur, segur que algo en podem treure. I per tant, a convidar a tothom a que puguin venir a gaudir-ho.
La web és fàcil, a www.firaq.cat, tot junt, firaq.cat.
Exacte.
És així. I a més ho teniu tot ben ordenat, amb totes les opcions d'expositors i d'activitats que hi ha, que es fan en un lloc concret o en una hora concreta. Firaq.cat.
Sí, s'especifica l'hora, s'especifica el lloc perquè ningú pugui perdre res. A vegades, evidentment, potser se solaparan algunes coses, però, vaja, és el que té, tenir una fira, no? I a més, una fira que als migdies no tanque, perquè pots dinar a la fira, no hi ha excuses, pots dinar a la fira, que a més estarà amenitzat per diferents autors i, per tant, que puguin gaudir també d'aquest espai de parada al migdia.
Doncs moltes gràcies, Paera Ancap, Lorena González Dios, de Balaguer, per compartir amb nosaltres aquesta agenda tan completa i plena d'activitats. Està clar que Balaguer estarà molt viva aquests propers dies, aquest proper cap de setmana. Lorena, molta sort amb l'inici d'aquesta fira dissabte i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies. Quedeu tots convidats.
A veure quina meteorologia tindrem, tot i que això és dins d'un pavelló, el cap de setmana, demà, que és dia de Sant Jordi, i el que queda de dia, ara ja per sobre dels 24 graus. Noelia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimecres, dia càlid i pugen les temperatures. Màximes de 31 graus a Lleida i a Balaguer, 30 a Tàrrega, 28 graus a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. Aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, però atenció al Pirineu. Es formaran núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes que podran ser localment fortes i amb calamar-se. Al final del dia, núvols baixos i possibles boires. Demà dijous baixaran les temperatures. Màximes de 27 graus a la capital i a Balaguer, 25 a Tàrrega, 24 graus a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. Demà cel variable amb clars i núvols. Al Pirineu, durant la tarda, de nou s'esperen ruixats i tempestes. Les temperatures nocturnes seran similars, 13 graus a Lleida, 11 a Tàrrega i 8 graus a la Seu d'Urgell. És una informació d'EMET.
Gràcies, Noelia.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I el calendari, doncs, va com va. Mira, nosaltres ja fa unes quantes temporades que l'espai de lectura en el que parlem de llibres el tenim a la meitat de la setmana, el dimecres, i cada any això es mou, ja saps. Sant Jordi és demà, que és el dia del llibre, però avui doncs, també és un bon dia per parlar de llibres, i per què no ho fem des de la Llibrera't, el nostre espai on diem que escolta, que si no ho has fet mai, mai és tard per començar a llegir. No cal, ara que et posis deures d'escolta un llibre cada dia, no cal, però si no ho has fet mai, de veritat, que ens han aconsellat que és molt bo pel cervell que comencem a llegir. Si ja ho estàs fent, perfecte, doncs seguim. I perquè no t'avorreixes, doncs et portem una proposta cada setmana. De fet, ho fa l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que és una persona que li agrada doncs, el tema de la lectura i de donar opcions a la gent quan ja no sabem què hem de llegir. Escolta, Anabel, que és que ja no sé què llegir. Et farà tres preguntes i tres propostes, i a partir d'allí, a veure si te l'encerta. Comencem la llibrera, amb l'Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Bueno, dia especial avui, dia
avui,
previ.
Sí, dia previ, a més, dia especial a les biblioteques perquè celebrem la Revetlla de Sant Jordi.
Sí, sí. Ja fa molts anys que ho feu.
Aquesta tarda,
Jo crec que va ser... Ho parlàvem en el seu moment amb l'Antònia Capdevila, sí. I crec que va ser un moviment molt encertat, treure-ho del dia de Sant Jordi.
Sí, i avui doncs, tenim aquesta tarda una festa grossa. Primer fem una hora del conte, a les 6 de la tarda. Després tindrem una... Fem, a més, la Biblioteca Pública de Lleida recull l'acte institucional de la Generalitat de Lleida sobre la Diada de Sant Jordi. I després tenim una obra de teatre molt especial, que és una adaptació de Joana de Guillem Viladot, a partir d'un text, o sigui, un text de Guillem Viladot, que ha adaptat la companyia de teatre Quatre Contes, i faran la representació aquesta tarda, o sigui que serà un dia festiu i meravellós. Des d'aquest matí tenim les novetats de Sant Jordi col·locades allà perquè la gent pugui anar llegint.
De totes maneres, els llibres són com les cançons. És a dir, la cançó que és bona ho és sempre.
Ah, sí, tant, per descomptat.
O sigui, no et faci mandra escoltar una cançó que té 50 anys.
Una cançó antiga, i tant.
Cap mena de problema. No fa massa, aquí amb l'Anabel vam posar una cançó de la banda sonora...
De Cims Borrascosos?
Ah, això, de Cims Borrascosos.
Sí.
I se'm va posar els pèls de punta. I aquella cançó ja té uns quants dies.
Sí, té molts anys.
Pues una lectura és exactament igual. Sí. O sigui, si el llibre és bo, ho és sempre.
Sí.
Això no vol dir que els nous no ho siguin, eh? Ho poden ser.
No, i de fet, els llibres nous poden acabar sent clàssics.
Ah, correcte, però a vegades saps què
passa?
Que la
gent mateix, doncs,
ens volquem al...
bueno,
i,
a la novetat.
I quina és la novetat? Quin serà el més llegit aquest any?
Bueno,
escolta, o el més venut. Quina mania tenim amb això dels rànquings, el més venut, el
bueno,
més llegit...
Bueno, al final
el més...
no deixa de ser un negoci, també.
Sí, sí, ja.
Bueno. Avui us porto una novetat,
bueno,
això, venga,
pues,
avui sí que us porto una novetat que... bueno, venga, he volgut fer aquest, bueno, aquesta broma, diguéssim, broma o...
Tots els llibres han sigut novetat en el seu moment.
I, de fet, tots els llibres que no has llegit són novetat.
Ja, també tens tota la raó,
o sigui,
amb això.
Si tu no t'has llegit, per molt que s'hagi escrit fa 150 anys, serà
totalment
una novetat.
A veure, la novetat de l'Anabel Ramos.
La novetat de l'Anabel Ramos Rebollo és una novel·la de la Eva Baltasar, que va començar, diguéssim, jo me vaig llegir el seu primer títol, que és Permagel, després va escriure en Boulder i Mamut, que podríem dir que és una trilogia, i després va escriure Ocasifar i Fascinació. I ara ens aporta l'última novel·la, que es titula Peixos.
Ah.
Està editada per Club Editor, com totes les seves anteriors novel·les.
I tenen a veure o no?
Tenen a veure perquè per com escriu l'Eva Baltasar.
Ah, però la podem llegir sense haver llegit res.
Sí, sí,
res,
sí, se pot llegir, pots començar directament per aquesta, per Peixos.
Quin títol, no?
Bueno, és un títol perquè ara entendràs el títol. I és sobretot una història d'amor. La Eva Baltasar parla sobre l'amor a les seves anteriors novel·les, però com una cosa afegida o com una cosa més. Però en aquesta novel·la se centra realment en una història d'amor, no? Aquesta novel·la, Peixos, és una història d'amor. El que passa que no es mostra un amor d'aquest que estem acostumats potser a llegir, no? De relats passionals, que idealitza el vincle i que tot és meravellós, sinó que es mostra com un espai de dependència, de pèrdua de control i de la lucidesa brutal. O sigui, Perds l'oremus totalment. I ella explica en aquesta novel·la això, una història d'amor en la que perds totalment el control de la teva vida,
vale,
i
o sigui,
la teva existència.
Aquest sí que acaba bé.
Aquest no acaba bé. Bueno, sí que acaba bé, clar que acaba bé.
Acaba com ha d'acabar.
Meravellosament. Perquè acaba com ha d'acabar. Perquè, bueno, ens
clar, no,
explica
aquí,
la història...
Aquí vigila les expectatives que tingueu, perquè, clar, el veu malament... A veure, és una conya que tinc amb
l'Anabel. Sí, però ja t'estic dient que és una novel·la que ens explica l'amor més destructiu, no pot acabar bé.
No,
o sí que pot acabar bé.
Clar, bueno.
Vull dir, de fet, jo crec que sí que acaba bé.
Si voleu seguir un camí a la vida, segurament no acaba bé. Es desvia del camí.
No, jo crec que aquest en concret acaba com ha d'acabar.
Vinga. Vinga, Peixos, va a veure.
Peixos. Ens explica la història de... Ella fa una... La Eva Baltasar fa una espècie com d'exercici de metaliteratura en el que la protagonista o la narradora de la novel·la és una escriptora que escriu novel·les i que fa presentacions de llibres a les biblioteques. Això m'ha agradat molt, aquesta part, no? I com s'explica com doncs, ella agafa el cotxe des de la ciutat on viu, que no apareix, i se'n va doncs, als pobles petits a fer presentacions dels seus llibres, clubs de lectura...
Però això és novel·la. No
està basat dintre de la novel·la.
Però no està basat en fets reals podria de l'autora.
Podria estar, perquè l'autora
no,
també
no
se mou.
No, dic si ho diu o no ho diu ella.
Ella és,
no
això
res,
és una,
això.
Un llibre, una novel·la de ficció. Tu t'has d'entrar allà i t'ho has de creure tot. Com a l'espectacle del Mago Pop, doncs el mateix. Tu t'has d'entrar allà i t'ho has de creure tot. Doncs ens explica la història de la narradora, que és una escriptora, que parla sobre això, sobre literatura, sobre que escriu i que ja ha de fer presentacions de llibres, i que en una d'aquests viatges que fa, coneix amb una dona, la Victòria, que ven peix a la plaça. I s'enamora perdudament d'ella, però s'enamora moltíssim. Qui és la Victòria? Doncs una dona imponent, excessiva, molt magnètica, que ven peix i que beu molt vi, i que comencen a compartir doncs, aquestes copes de vi, que no seran que no és la primera, sinó que acabaran sent moltes. I sorgeix una passió doncs, arrebatadora, plena de desig, d'alcohol moltes vegades i de paraules feridores, no? I d'una atracció que realment tu amb ella, no? Tu a la protagonista la veus una persona amb seny, com a que calcula tot molt, que... i de sobte doncs, et deixa portar per aquesta passió de... que té amb la Victòria. Se titula Peixos per això, perquè ella ven peixos. De què parla aquesta novel·la? Doncs d'amor i de dependència, de desig i d'excés, d'escriure el passat, no? De perquè a més la novel·la comença dient... Bueno, la novel·la comença amb una frase que diu... D'això que ara t'explicaré fa molts anys, no? I llavors és com si estigués ordenant, això ella ja ha passat el temps i està ordenant què és el que me va passar fa tant temps amb aquesta persona. Per aquí recomano peixos, per a persones que busquin històries d'amor que no són idealitzades gens ni mica, fins i tot que te puguis veure de dir, ei, amiga, aquí no és, no? Que puguis pensar això. Mm-hmm.
No, és que no totes les aquí... històries d'amor han de ser del príncep blau típica sisplau, i tòpica.
No.
A qui li agradi, perfecte.
Hi ha de tot.
Però no totes han de ser així.
I després també, a persones que li hagi agradat Eva Baltasar, les seves anteriors novel·les, jo crec que amb aquesta també gaudiran molt. Jo he gaudit molt perquè m'ha colpit molt i m'ha sacsejat. Són aquestes novel·les, com deia una escriptora que va i... la Miquela Múrgia, no? Que deia jo no escric quan estic bé, només escric quan estic malament, llavors me surten coses que me sacsegen molt i m'agrada llegir coses que em trastornen una mica. No m'agrada llegir novel·les suaus i edulcorades i tendres. M'agraden els traumes o les coses que passen que són una mica traumàtiques, ja que esta seria. Us vull recomanar també un altre llibre que no s'assemblen, però també parla de la passió com una cosa així destructiva, que
però
és
de l'Annie Ernaux,
no d'una altra autora, de l'Annie Ernaux, Passió, una passió, que parla sobre això, no? sobre la passió, sobre com se perd el cap, que no és enamorament i que no és amor. És bogeria pura i dura per una altra persona. Mm-hmm. No? Els perdre totalment l'Oremus.
Molt bé, doncs dos per un avui, ja. Dos per un.
Sí, us la recomano perquè, a més, com que és una novetat, el podeu comprar ara per Sant Jordi, el trobareu a les parades.
Que bé.
Demà podeu regalar-lo.
Doncs Els peixos, de la Eva Baltasar, és una novel·la que no et deixarà indiferent i que, a més, com diu la novel·la, et sacsejarà. I ja està bé, també, que de tant en quant ens sacsegin una mica, les coses com siguin. L'Anabel Ramos, que ja saps que la trobes a la Biblioteca Pública de Lleida, que els dimecres ens visita aquí a Cope Lleida per fer aquesta proposta de lectura. Anabel Ramos, escolta, que tinguis un bon Sant Jordi. No et pregunto el de sempre
gràcies,
si
igual.
Vols que et regalin un llibre, si
és
no...
És que ja m'he anat comprant, jo. Ja m'he anat comprant.
Si l'Anabel Ramos, regalar-li un llibre deu de ser tan complicat...
Sí, és molt complicat.
Que regaleu-li, jo què sé, una experiència.
Regaleu-me una planta, regaleu-me un roser. Sí,
Et duren?
Sí, molt. Tinc molt a la mà per les plantes.
Vale, pues
doncs
mira.
Un roser.
Venga,
tinc un de fa 12 anys,
Ah, sí?
Sí, 12 no, 14 anys.
Bueno, és que estan ben cuidats.
Sí. I ara està ple de flors, veus? De roses de Sant Jordi.
Doncs mira, aquí queda. Anabel, una abraçada, gràcies.
Gràcies, igualment.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que arribarem a la una de la tarda i ho farem parlant de noves tecnologies a la meitat de la setmana des de l'Info Cope Lleida, un espai ja, vaja, amb una tradició tecnològica a Cope Lleida que ve, vaja, de fa 20 anys o més, o quasi fa 20 anys, ara ja no sé, però a prop d'estar dels 20 anys, què fem? Doncs t'acostem les noves tecnologies. Abans ens donava la sensació de que anava ràpida la cosa. Avui en dia, accelerat, i s'ha d'estar al dia. Sí o sí, ho sento. No, ja no és allò, és que a mi no m'agraden les noves tecnologies. Doncs has d'estar al dia. És que aviat no podràs pagar ni una multa. Si no tens un certificat digital, saps entrar a la seu electrònica del teu municipi i et poses a pagar la multa. Insisteixo, que això, ho sento, ja no és una opció, ha d'estar al dia. I qui t'ho explica millor que ningú? Doncs de l'Info Cope Lleida, el Jaume Sitjà i el David Casero. Ens trobes
a la web infocopelleida.com, a les xarxes socials, i a més ens pots escoltar a través del podcast, que el tenim penjat a les principals plataformes de podcast del món i que és una versió extensa en la que parlem més estona i de més coses i amb més profunditat. Bé, les veus les mateixes. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Venga, menú.
Justament, 18 anys en antena.
Ah, 18.
Bueno, 7, avui el programa és 750.
Veus?
Són molts anys, eh, aquí.
Sí, sí. Ja
som els mayores d'edat.
Sí. Sí. 18 anys, eh? Vull dir que... diu ràpid, però sí. Aquí cada dimecres. Doncs vinga, va, doncs avui un dimecres més, doncs, que parlarem, en aquest cas, d'una setmana marcada per canvis importants en les grans tecnològiques i en la manera com consumim tecnologia. Començarem amb una proposta. Tecnologia per regalar per aquest Sant Jordi, o Dia del Llibre, perquè recordeu que demà és Sant Jordi.
Sí.
Doncs parlarem. Recordeu aquell debat que teníem antigament, si sí. Llibre digital? Doncs, pues, bueno, comentarem una mica, també. I continuarem amb una notícia que pot marcar un abans i un després. El relleu del capdavant d'Apple, amb Tim Cook dient adeu i una nova etapa que ja comença a dibuixar-se. També veurem com alguns iPhones es queden sense suport amb la nova actualització, mentre plataformes com Netflix continuen pujant preus. Fins i tot en plans amb anuncis.
Otra vez.
Som-hi, que sempre ens toca la butxaca. Parlarem també de nous models de negoci, com el possible WhatsApp de pagament, i acabarem amb una proposta tecnològica que avança a gran velocitat, com bateries que es carreguen en només uns minuts. Canvis, preus i futur tecnològic. Tot això aquí, a l'Infocop a Lleida, on la tecnologia s'explica, com no, amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però primer, no volem perdre aquestes bones costums. I per saber d'on venim, per això en David ens porta l'efemèride. I avui, fins a quin any viatgem?
Pues fijaros, porque esto es muy curioso, y es que nos vamos a ir a tal día como hoy de 2004. Donde una de las marcas más icónicas y una de las empresas más icónicas como Microsoft presentaba una solicitud de marca para uno de sus productos, que es Microsoft Excel. Lo curioso es que el Excel ya llevaba mucho tiempo en el mercado, desde 1985, fijaros, ¿eh? Pero hasta 2004 no se convirtió en el programa de referencia de hojas de cálculo. Recordemos que en sus inicios Excel además no debutó en Microsoft, sino que debutó en los ordenadores de Mac, en los Macintosh, compitiendo con hojas de cálculo como los que tenemos aquí, ¿eh? Sabemos cuál, voy a decir un nombre, ¿eh? Lotus 1-2-3. Fijaros que su verdadero salto llegó cuando aterrizó en Windows, convirtiéndose rápidamente en una herramienta imprescindible en oficinas de todo el mundo. La solicitud de marca no era solo un trámite legal, era la declaración de intenciones en la cual Microsoft solo hace 22 años dijo que su apuesta fuerte era por el software que transformaría la manera en el que trabajamos, bueno, pues nuestros textos, nuestras hojas de datos, nuestros números y nuestras decisiones. Y hoy fijaros que dos décadas después Excel sigue siendo el sinónimo de productividad, análisis y para muchos el lenguaje universal de los negocios. Todo se lleva a través del Excel, porque a veces incluso los gigantes empiezan consolidando su identidad una vez han cambiado las reglas del juego, porque no hay más que un juego como el que hacemos cada semana de dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 2004 amb tot un referent històric com l'efemèride i també hem vist com ha passat tots aquests anys per les nostres vides. Ha estat tot un repàs, eh? Perquè jo el primer Excel que vaig posar va ser en disquets.
Bueno, jo és que creo que el primero fue un Lotus 1-2-3, precisamente, antes que un Excel.
Ja et dic també que a tu que ens escoltes, si has entès el que és Lotus 1-2-3, és que venim de la mateixa generació.
Sí, sí, sí. Doncs ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara en antena, uns friquis molt tequis. I ara què toca, Ricard?
La tertúlia fric.
Doncs vinga, va, comencem, perquè demà és Sant Jordi i a part del Dia dels Enamorats, també és el Dia del Llibre. Vull dir, també celebra el Dia del Llibre. Comencem amb una proposta diferent. Llibres en format digital com a regal tecnològic pel Dia del Llibre? Us en recordeu quan fèiem fa 15 anys aquell debat? Que a més el fèiem al carrer.
El fèiem al carrer.
Vull dir, allí veien passar tothom i, ostres, això el llibre digital s'estarà imposant.
Jo el que me'n recordo és fer tertúlies serioses, serioses i amb preocupació per la part del llibre físic i intentant fer que no es perdés i amb una preocupació. I fixa't que jo crec que el temps ha tornat a deixar les coses al seu lloc just. És a dir, em dona la sensació que hem assolit una època on conviuen les dues tecnologies, però de manera...
Normal.
Normal. Sí que és veritat que s'han reduït el nombre de llibreries, per tant vol dir que se'n venen menys, de llibre física, em refereixo. Però, escolta, jo veig gent que a la bossa porta un llibre de paper i el seu lector de llibre electrònic. Alhora,
a data d'avui, el llibre digital acabarà substituint el paper o conviuran per sempre?
Eso es la pregunta, eso es la pregunta de cada año, de cada año. Yo no lo sé.
Penseu ja que el sector està estabilitzat amb
jo crec que el llibre de paper
amb aquest percentatge.
Té algo que no pot substituir el llibre electrònic, igual que el llibre electrònic té coses que no pot igualar el llibre de paper i que, per tant, coexistiran, estic segur.
Sí, sí. Bueno, fijaros, los datos auditados aquí en España, que, bueno, me parecen, ostras, alentadores y no, es que alrededor del 66,2% de la población lee libros.
Que eso ya, o sea, ¿cuántos?
El 66.
Bueno.
Ya está bien.
Dos tercios.
O sea, tendría que ser muchísimo más, ¿no? Un dato mucho más bajo, ¿eh? La verdad que me esperaba un dato mucho más bajo, ¿vale? Sobre esto, el 31,7% de la población lee en digital. Pero además de esto, 31,7% que lee en digital, de ellos, casi el 72% actúan como dice Ricard, y es que también tienen libros físicos. Es decir, el que es lector,
es por lector. Le da igual el format.
No le da igual. Apuesta por no sé, la sensación del papel y de leer un libro o meterte en un libro dentro de del papel, de esa, no sé, llamémosle o le voy a denominar como algo romántico, inspirador, sí. Uh-huh. ¿No? De tener un libro en la mano. Pero luego el e-reader, la verdad que sí que se consolida dentro de los lectores como algo muy portable, muy fácil de leer en cualquier sitio, de llevártelo, de irte de vacaciones sin tener que llevar el tocho del libro o dos libros, porque oye, si estas vacaciones me voy a leer dos libros, ojo, ¿no?
On els poso.
Exacto.
Penseu que gràcies a l'e-reader o al llibre electrònic ha ajudat a que la gent llegeixi més? Perquè té també més facilitat de que li arribi llibres nous?
Podria ser.
No es que suba, puede ser. No es que precisamente los datos también dicen que no es que suba el número de lectores.
Un tema és que no tens llibre físic i dius, ostres, el tinc d'anar a comprar, no sé quantos, però l'altre si tens el dispositiu, dius, ostres, en qualsevol moment et passen un llibre i automàticament tu ja el tens allí i ja pots començar a llegir.
Está claro que el libro digital es un invento maravilloso, pero sí que es verdad que, fijaros, ahora Sant Jordi mañana, ¿no? Sí, una cosa sería enviarte un ticket para que te compres o enviarte un libro digital para que te lo descargues,
un PDF,
regalarte un libro en papel, claro, ¿me entiendes?
No, es decir, de mano te sentit.
Claro, bueno, no te sentit, ojo.
Pero
ojo.
La resta del año es muy práctico.
Ojo, si quiero regalar un libro a alguien que está en otro país, ajá, y además en su idioma, esto es maravilloso, poder comprar un libro digital y enviarle el código, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Mm?
Con una rosa dibujada, además.
Doncs venga, esperem que demà els llibres tinguin molt èxit i que el Sant Jordi doncs vagi molt bé. I de la cultura passem a un dels grans noms de la tecnologia. Tim Cook s'acomiada com a CEO d'Apple, obrint una nova etapa amb nous lideratges. Pot canviar molt Apple sense Tim Cook al capdavant?
Bueno, ostras, el mensaje emocional y legado con el que Cook se ha despedido, ¿no? Uh-huh. Y destacando la estabilidad del crecimiento y algo que es muy importante y es la transición suave. Es decir, este hombre no lo ha tenido fácil.
No.
Porque tenía que sustituir a un icono. Sí.
I además forzado per la malaltia i mort, vull dir,
claro.
Steve Jobs, vull dir que li va tocar sí o sí.
No, i ojo, a un referente histórico histórico de la tecnología, ¿no? Es decir, ojito que tienes que estar a la altura, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final, dentro de la estabilidad y la transición suave, está claro que el crecimiento viene por algo que Ricard nos recuerda desde que dijimos por primera vez hace algo más de 2 años la palabra inteligencia artificial. Donde decía, ojo, que aquí lo que manda es el hardware, ojo, que aquí lo que mandan son los chipsets. Y que hemos visto durante el último año y medio, casi 2 años, en el que precisamente Apple ha hecho una transformación. Y es que sin dejar atrás la tecnología de consumo, iPhones, iPads, ordenadores y tal, la estrategia ha sido por el desarrollo de los chipsets y de su propio chip, ¿no? Y de introducir su chip dentro de... Con lo cual, bueno, pues es que la transición suave se ha convertido en el que el crecimiento es por parte de la transición, porque ¿quiénes llegan para retomar el relevo? Describimos a quienes llegan ahora como CEO y como tal.
Sí, sí, perquè aquest relleu és concret amb nous noms.
Són dos cares conegudes perquè les últimes keynotes dels últims anys han anat sortint i vaja noms, eh? O sigui, sí, sí. Jo per mi, és a dir, Tim Cook va ser triat per Steve Jobs, era el director d'operacions, és un càrrec, vaja, fonamental. És a dir, donem per fet que quan Apple diu presento el nou iPhone, pots fer la precompra d'aquí 3 dies i la compra d'aquí 10 dies. I saps que t'arribarà el telèfon. És a nivell mundial i parlem de milions i milions i milions d'unitats. I sempre funciona i sempre arriba. I és veritat que els llançaments més il·lusionants, si et descuides, doncs igual t'has d'esperar 2 setmanes a que t'arribi. Però sempre arriba. No hi ha cap marca, cap, ni Samsung, ni cap Xina, que faigui un sol producte i pugui distribuir milions i milions i milions d'aquell model en 4 setmanes. No n'hi ha cap al món. Perquè parlem de les xifres de Samsung, i és veritat, Samsung ven moltíssims mòbils, però un munt de models i al cap de tot l'any. O sigui, l'iPhone al final està concentradíssim, es ven tot l'any, però és veritat que octubre, novembre i desembre es ven, jo crec, que el 60% de la producció. Bé, doncs, perquè tot això funcioni, perquè tots els components estiguin a la fàbrica que ensamble finalment, perquè no tots es fabriquen al mateix lloc, es fabriquen amb empreses diferents, amb la compra de matèries primeres perquè es puguin construir, per mantenir els ajustos, el tema de vols, transport, etc, etc, etc. El director d'operacions, quan Steve Jobs estava al comandant Apple, era Tim Cook, que el va triar ell.
Sí, sí.
Quan Steve Jobs va veure que, bueno, ja estava malalt, quan no havia solució, li van comanar la tasca perquè fes créixer l'empresa. Jo crec que a vegades la memòria també ens juga una mala passada. Aquest home ha tret l'Apple Watch, que és tota una revolució al món dels wearables, ha tret els AirPods, copiats infinitament la seva forma i manera de funcionar per, vaja, pràcticament totes les marques. Fixa't que ara tots els auriculars són d'aquests en forma de T que s'introdueix dins de l'orella. Abans era impensable, això. No eren així. Val?
I blancs.
Les Apple Vision Pro, blancs ja ho eren els Steve Jobs. Les Apple Vision Pro, que és veritat que és un producte de nicho, suposo que ells doncs allí proven tecnologies, etc, etc, i d'altres històries. I sobretot la divisió de serveis, que és no dependre tots els ingressos de la venda d'un sol dispositiu com era l'iPhone, que segueix sent un pes gran. Per tant, Tim Cook ha fet el que crec que havia de fer. Ell no tenia un perfil d'enginyer, no té un perfil tècnic. Tenia un altre perfil, el d'operacions, el de créixer, el d'intentar contentar tot el món, que és dificilíssim. I ara, doncs, John Ternus, David, és el triat per triar. Sí, sí. I John Ternus és
como
un enginyer.
Como alto ejecutivo, exacto. Él, fijaros, John Ternus es ingeniero de productos que lleva años liderando el área de hardware engineering.
Es que porta molts anys. Yo creo que eso también es muy bueno.
Claro, fijaros que él lleva desde 2008 en la compañía y ha estado involucrado en el desarrollo directo de productos como el iPhone, como el iPad, como el Mac. Él ya era el vicepresidente senior de ingeniería antes de su nuevo nombramiento. conocimiento, ¿no? Y que lo va a sustituir. Pero además tú fíjate que Ternus con quien va de la mano con alguien, no va solo, ¿eh?
Sí, aquest nom sí que és clau.
No va solo porque va de la mano de o se ha puesto a su lado a Johnny Sroji, seguro que lo digo mal, se escribe Sroji, ¿vale? Que es uno de los ingenieros más importantes de Apple, que ahora mismo es el máximo responsable de hardware de la compañía, que hasta entonces, exacto, con el M1 y el M2.
Ara et seguim desenvolupant la nostra versió de podcast, qui és cadascú, què s'ocuparà i què esperem de la futura Apple, obviamente de la futura, que eso no pare, ¿eh? David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias a vosotros.
I jo me sitja.
Dimecres que ve, més.
Doncs apa, que és la una, sóc el Ricard Álvarez, ara al migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Demà hi tornem, dia de Sant Jordi, a les 12:20.